Vinga, doncs ja són les 10:47, les 17:47 a la remissió. Us ho hem anunciat aquest matí i el cap de setmana el formenterer Joan Costa, Joan, capità de la Marina Mercant, escriptor i referent de la formació nàutica, ha estat guardonat amb un dels premis Ramon Llull que atorga el govern de les Illes Balears en reconeixement a una trajectòria doncs, dedicada al coneixement i la cultura marítima. Avui amb molt honor rebem en Joan Costa perquè ens expliqui com rep aquest guardó. Joan Costa, benvingut i enhorabona per aquest Premi Ramon Llull 2026.
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies.
A veure, com has rebut aquesta notícia d'haver guanyat doncs, el Premi Ramon Llull d'enguany?
Bueno, allò que dic, en principi me va estranyar. Mm-hmm. No sabia si era una broma, però llavors vaig pensar que no, que estava bé, que m'havien elegit i que, bueno, pues, enormement agraït perquè, bueno, nosaltres els marinos no solem rebre massa premis, però hi ha que dir que aquest me fa molt de goig i estic molt content.
Molt bé, o sigui que li ha sorprès, rebre el guardó. D'altra banda, jo ja volia repassar una mica doncs, aquesta trajectòria com a mariner que vostè doncs, ha consolidat. Com va començar a ser mariner? No sé si és una cosa que li ve de família.
Bueno, ve de família, de part del meu abuelo era patró d'una goleta a Cuba, en aquells temps en què quasi tothom anava a Amèrica. Llavors es va passar tota la vida navegant pel Golf de Mèxic i pel Caribe i, bueno, a casa pues, se parlava de barcos. Mm. I, bueno, i des de petit pues, vaig tenir aquesta il·lusió de ser marino i des de, bueno, encara no havia complit els 14 anys me'n van enviar a Palma a estudiar, perquè, clar, a Formentera no hi havia absolutament res. I allí pues, me vaig formar, me varen formar, i bueno, vaig passar tota part de la meva infància i joventut a Palma, estudiant, vaig fer el batxiller allí, vaig fer la carrera de nàutica entre Palma i Barcelona, allà que dic que l'escola de nàutica de Palma era considerada, si no la millor, quasi la millor d'Espanya. Vaig tenir aquesta gran sort, perquè això influeix molt. Me varen formar excel·lentament i jo vaig posar pues, el meu granet d'arena, que és el que me tocava.
Molta gent tenia aquesta oportunitat en aquell moment d'anar doncs, a estudiar a Palma, a Barcelona. Era una cosa comuna entre els mariners anar a fer ja la formació a Palma?
No, no era gens comú perquè els medis no eren massa tampoc fluorescents, hi havia moltes restriccions, era difícil, complicat, sortir de Formentera no era gens fàcil. Pensi que per anar a Palma, sempre que havia d'anar a Palma havia de dormir una nit a Eivissa. Mm. I quan venia de Palma també havia de dormir una nit a Eivissa perquè el correu, la Joven Dolores, ja havia sortit. Mm. De manera que nosaltres ho coneixem molt bé, el de la triple insularitat, bueno, per lo menos jo l'he sofrida però tota la meva vida professional.
Mm. Molt bé, va anar, es va formar a Palma, a Barcelona, i després, quan va ser la seva primera doncs, oportunitat real laboral?
Bueno, la nostra carrera és enormement llarga, perquè ens exigeixen moltíssima de teoria, moltíssima de pràctica, i hi ha que dir que jo vaig ingressar a nàutica que tenia 17 anys, vaig fer tots els cursos sense totalment de passada, sense suspendre res, afortunadament. I una vegada que nosaltres fèiem tres cursos, llavors has de fer 2 anys de pràctiques que eren 400 dies a la mà. En terra, wow. En terra no comptava absolutament res. I dies de 24 hores. Si s'arribava a la 1 del matí, comptava una hora. I per això jo vaig tardar 2 anys enters per fer els 400 dies anant a Amèrica cada mes.
Anant a Amèrica cada mes?
Cada mes. I sense anar a casa a ses 2 anys.
Oh, Déu-n'hi-do. I com eren aquests viatges, doncs, tan lluny, en barco?
Bueno, nosaltres ens preparen per anar en barco, per estar tot el temps que faci que falta a bordo, tot el temps que faci que falta fent feina. No tenim un horari, no tenim hores, sobretot quan s'arriba a uns determinats mandos no hi ha hores. I llavors pues, els viatges pues, són, es fa la feina que es té de fer, està tot molt ben organitzat, a bordo és una comunitat que ningú és imprescindible, però tots són necessaris. Llavors estan mentalitzats, cada qual té la seva feina, i els viatges pues, passen. Bueno, quizá al principi és una mica estrany, però llavors el temps ens indica, ens diu que aquest és el nostre modus vivendi i que això és el que hi ha. I bueno.
Entenc que estar doncs, tants de dies amb les mateixes persones acaba creant doncs, segurament un sentiment de, com de molta comunitat, de molta família, no?
Sí, sí. Hi ha que dir que en els barcos s'és molt, molt independent. Tampoc no és que allò de el que es fa en terra, que pareix que si no es va prendre el cafè amb seus amics ja algú falla, o si no es va buscar el diari, pues algú falla. Nosaltres això ho tenim superat. No mos fa ni va ni bé. La nostra amistat a bordo no és que sigui una amistat d'aquestes eternes com pot ser amics de tota la vida i tal. No, no, el que passa és que cada qual està en el seu puesto, amb molta educació, amb molta de convivència, i la vida a bordo pues, és una vida absolutament normal de persones que, bueno, jo m'atreveix a dir normals, que si algú surt una mica tocat, però bueno, això passa en terra també.
Molt bé. Quant de temps màxim ha estat, diguem, en una barca, en un barco, en un vaixell, sense tocar terra?
31 dies.
Un mes sencer.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí.
I no
sí.
Costa una mica psicològicament estar doncs, en un espai al final limitat, petit, enmig molt de temps, entenc que enmig del no-res, no? Sense distraccions. Com es porta això també psicològicament?
Bueno, hi ha que dir que la vida a bordo està, com havia dit, molt, molt ben organitzada. Hi ha 8 hores de guàrdia que es reparteix en dos turns. Llavors, aquestes 4 hores de guàrdia en dos turnos, pues, aquest temps passa perquè estàs fent feina, estàs, quan acabats la feina, el que seria situar el barco, astronòmicament, si es va a navegació oceànica, i que tot funciona, i tens el control de tot el barco, que tot funciona bé, i vigilar la seguretat de la navegació, la seguretat en tot, de la càrrega, de les persones, i aquest temps, aquestes hores, pues, passen. Lògicament, hi ha hores que se fan molt llargues, que, bueno, nosaltres, jo personalment, navegant, he travessat pues, l'Atlàntic 52 vegades, i que, bueno, hi ha dies bons i dies no tan bons. Llavors hi ha dies que hasta dos dies enters, sent capità, m'ho he tirat en el pont perquè hi havia boira, cruzant, anant, de, per exemple, de Canàries a Canadà, pues, se cruza la corrent del Golfo, que es calenta, s'atravessa la corrent del Labrador, que és superfreda, llavors l'aire calent es posa damunt el fred i es produeix la boira. I allí, en aquells bancs de Terra Nova, són extensíssims, estan plegats de pesqueros, i també, en segons quines èpoques de l'any, pues, moltíssims d'icebergs.
Moltíssim.
Exactament. Allí és allà on el Titanic va acabar la seva trajectòria. Exactament. Per allí he passat infinitat de vegades.
Clar.
I lògicament, quan hi ha boira, el capità té d'estar en el pont. I clar, lògicament ninguna persona pot estar dos dies sense dormir, però el que sí és cert és que la llei diu que el capità hi té de ser-hi i, lògicament, pues, els barcos grans tenen el camarot de mar del capità que està donant porta en el mateix pont i allí hi ha una llitera, una CEO i res més. Quan el capità puja en el pont perquè l'oficial de guàrdia l'ha cridat perquè hi ha boira, el capità puja, sap quan puja, però no sap quan abaixa. De manera que l'oficial de guàrdia dona l'ordre al camarer, diu, mira, prepara el camarote del capitán i a partir d'aquest moment me pujaven a esmorzar, a esdinar i a sopar en el pont.
I allí. Molta atenció constant, I, no? Pues, molta concentració. Per...
Pues figuris, es crea... Llavors sí que hi ha una psicosi a bordo que l'ambiente no és el més agradable de tots.
Clar.
Cada qual té el seu professor per dins, però que és una situació d'aquestes que jo l'he viscut molts anys i moltes de vegades i no és gens agradable.
Clar.
I tens una responsabilitat enorme perquè quan no sabeu res, llavors has de confiar en els aparatos de navegació i que tot funcioni bé. I, bueno, jo afortunadament no he tingut cap problema mai, però bueno, m'he esforçat perquè no n'hi hagués tampoc.
Home, la responsabilitat, no?, de tenir doncs totes les vides d'aquella embarcació i les de les altres.
Exactament.
Doncs em vaig la teva pròpia responsabilitat.
Exactament. I a més, ja que tenim en compte que allí hi va la vida de l'artista, de l'artista i altres. De manera que no pots abandonar, deixar la guàrdia perquè allí un accident, pues, ja pots pensar que és catastròfic.
I tant. Sí. Com es passa, diguem, de mariner a capità, com en el vostre cas? Com ho aconsegueix? Ha de tenir unes tantes hores de navegació? Ha de fer doncs una altra formació complementària? Com li sorgeix aquesta oportunitat?
Bueno, jo, aprofitant que has començat, diguem, de mariner, tinc de dir que nosaltres, a Espanya, tenim 8.000 quilòmetres de litoral, que és una distància que més o menys equival de l'estret de Gibraltar a Nova York. Ja. I Espanya pues, no és un país marítim, no. La prova és que els medis, que no saben, veig que no saben massa del tema de la mà, confonen la paraula mariner en capità, i tal. I clar, això dut en terra, a ningú d'en terra se li ocorreix mesclar el que és un metge amb un enfermer, o un arquitecte amb un peón d'albanyil.
I tant.
Mariners és una plaça d'una persona que treballa a bordo, que és una mà d'obra totalment necessari per al manteniment del barco, per a la conservació i tal. Però no té res que veure mariner amb marino.
D'acord.
Bien.
Hi ha una diferència que no estem tenint en compte.
Bien. Mariner és mariner. I un marino s'entén que és més bé un oficial que ha fet una carrera universitària de grau superior, amb moltíssims anys de pràctiques, perquè els 2 anys de pràctiques que comentava antes era d'alumno quan surts de la facultat. I llavors t'has de presentar a un examen, tornar a fer un curs i sortir pilot de la Marina Mercant. Aquest és el títol professional de la Marina Mercant, perquè el títol acadèmic és llicenciat en transport marítim i navegació. De tal manera que nosaltres començam per com una carrera universitària, lògicament, se passa per la facultat, es fan els anys que correspon, es fan les pràctiques corresponents i llavors se surt llicenciat de la Marina Mercant.
D'acord.
O bé, i a continuació, tens un doctorat de la Marina Mercant, doctorat en transport marítim i ciències del mar. De manera que nosaltres, aquesta és la nostra, tal, llarguíssim, perquè una vegada que tens el títol de pilot de la Marina Mercant per poder exercir professionalment, llavors pots navegar en determinades places determinades places. Però per optar, per exemple, llavors has de navegar i fins que no tens una determinada navegació no tens el títol de capità, que pots manar barco. Mm. Això no vol dir que tenguent el títol de capità ja sigues capità d'un barco. No, senzillament, jo he estat en barcos que tots els oficials érem capitans.
D'acord.
De títol. Un capità que mana i és el capità del barco.
Perfecte, clar. No és el mateix marino que mariner, no?
Exactament.
És una mica això, i al final és com una carrera universitària. Tens la teva carrera i mai ets mariner. Ja directament, doncs, és marino i amb les hores de formació, de navegació que has de fer, ja pots manar un barco, que tampoc és el mateix que ser capità. És això, no?
Efectivament.
Molt bé.
Està ben interpretat.
Moltes gràcies per l'aclariment. Doncs després també li volia preguntar, és que tinc moltes preguntes, perquè clar, és una trajectòria tan llarga. Quin és el país o el lloc més llunyà o on ha estat en aquests viatges en barca?
Bueno, viatges llargs, pues, jo estava de ser primer oficial de barcos judius, que fèiem la línia de Haifa, a Israel, a Vancouver, al Canadà, a la banda del Pacífic, lògicament, passant per el Canal de Panamà. Mm. Llavors, viatges que duraven 6 mesos.
Mm. I quan tornava aquí i explicava doncs, que havia estat a llocs com Vancouver, com Haifa, llocs que suposo que molta gent doncs, no els coneixia. Quines preguntes li feien? Quines històries contava? No sé si hi havia certa fascinació, no?, per aquesta vida.
Bueno, sí, la gent en terra és molt curiosa,
saps? I tant!
Li agrada seure coses i també els marinos mos carreguen amb una fama que de vegades, yeah, de vegades tal, en fi, dit en castellà que no nos comemos un arroz. De manera que...
No teniu una dona en cada port, no?
No. A més, seria quasi de més. Hi ha que dir que jo he conegut diferents èpoques en què els transports marítims eren d'una altra, estaven enfocats en terra, en esports, no estaven preparats per fer una càrrega i descàrrega tan ràpida. Llavors, estàvem a port, que s'ha 10 o 12 o 15 dies, i llavors se sortia a navegar, i sí, a Estats Units, en 2 dies estàvem llestos i altra vegada cap a Europa. O sigui que això és així, sí. I, bueno, viatges molt guapos, però viatges d'aquestos que avui per avui, anar en barco, és senzillament, sí, navegar és anar en barco, navegar, perquè a terra quasi no fonyes el moll.
Mm.
Pràcticament no fonyes el moll.
Mm.
I avui en dia aquest és l'enemic. Hombre, jo vaig començar a navegar en què els règims laborals que hi havia a Espanya eren de 11 mesos de feina i un mes de vacances.
Wow.
Exactament com tots els treballadors en terra.
Mm.
Lo qual era un era molt molt feixuc, perquè lògicament,
clar,
11 mesos fora de casa seva i un mes llavors de vacances, pues no compensa. No.
Home, i també per la família, no? Clar, una mica complicat la relació familiar.
Naturalment, per això. Jo tinc 2 fills que són capitans i entonces tenen 2 mesos i mig de feina i 2 mesos i mig de vacances.
I merescut, no?
Això, sí, això ha quedat així, està així, i lògicament, sí, és merescut, perquè en realitat quan embarquen,
clar,
ja no fonyen més el moll.
Mm.
I són 2 mesos que estan intensivament, tal. A part de que també hi ha que dir una gran diferència. Avui en dia, les comunicacions han mort la vida de lo que era, si es podia dir, una vida més o menys còmoda del capità, la mort, els mitjans de comunicació.
Ah,
avui,
sí?
Sí. Avui per avui, tots els barcos estan connectats, que la naviera de qualsevol lloc del món agafa el telèfon i parla amb su capità.
Mm.
senzillament. Mm. I siga sort que siga, perquè li va molt bé a Madrid o a París o allà on estigues empresa, a Naviera, agafar el telèfon a les 10 del matí, que és una bona hora, no? Però és millor aquell barco té 10 hores o 8 hores de diferència d'horàries, d'usos horàries, en què era una hora intempestiva, o bé que el capità feia, quizà, una horeta que dormia, perquè la millor havia estat un dia enter en el pont perquè havia boira. Mm. I, lògicament, aquestes coses... I llavors es criden per, de vegades per coses intranscendents. Mm. Diu, escolta, me podries enviar un parte meteorològic de fa un any que hi va vetar l'avaria en el barco i patatim, patatam. I diu, sí, li vaig enviar ahir. Diu, és que encara no ho he mirat. Mm. Bien. Mentrestant, t'havien fet aixecar de llit per contestar en el telèfon.
Ja. Yeah. En alguna ocasió, perquè clar, tants de dies a la mar, jo penso, es pot preveure doncs una mica la meteorologia, però de vegades les situacions doncs són sobrevingudes. No sé si algun cop ha passat por de dir, ostres, una tempesta o, jo què sé, en alguna situació complicada, especialment complicada.
Bueno, mira, jo he passat 6 ciclons.
Déu-n'hi-do.
Tot ha anat bé, perquè estic aquí, perquè si quan les coses van malament, ja no s'està aquí.
Ja no s'està.
No, ja no. Entonces, vaig tenir molta de sort, perquè jo vaig aprendre a navegar en sus bascos, en havia d'anar, allà vaig fer tots els 2 anys de pràctiques, i una gent excel·lent i uns grans marinos. I, bueno, aquell barco, anant cada mes a Amèrica, ja pots pensar que ciclons els trobàvem. Mm. Intentàvem esquivar-los, i de fet els esquivàvem, eh? Els sabíem esquivar. Pensa que a 1000 milles de distància ja no t'aguantes en coberta. I jo he après a saber fer, perquè això també hi ha que saber-ho fer, preveure i no tenir por d'absolutament de ningú més que de ciclon. Mm. I entonces vaig aprendre a parar el barco a 1000 milles i deixar passar el ciclon, i vaig aprendre a esquivar-los, però vaig tenir moltíssima de sort. La sort no la van tenir tan gran els companyeros, que aquest mateix barco que vaig estar 2 anys, 3 mesos després de desembarcar-me, després del període de pràctiques, que ja estava a la Facultat de Nàutica de Barcelona fent el curs de pilot, aquest barco va sortir d'Estats Units carregat cap a Europa, cap a Espanya, i a l'altura de Bermudes el va suspendre un ciclón, va tenir un fallo de màquines, el barco es va quedar a la deriva, atravessat a un oleatge de 15 metres d'alt, i va haver-hi un corrament de càrrega, el barco es va perdre, i hi havia 42 tripulants, i se'n van salvar 6. Tots els altres es van perdre.
Déu-n'hi-do.
Sí, aquest és el trist record que jo tinc, que l'he sofrit de molt prop, que una mica més, i m'agafa.
Ja, i sí. Tant. Bé, ja més enfocat en la seva posterior etapa, que ha escrit molts de manuals sobre navegació, com li sorgeix doncs aquesta iniciativa, no? De dir, crec que s'ha de parlar d'això, crec que aquest coneixement és important per la gent, vaig escriure jo aquests manuals de navegació.
Bé, jo, durant tota la carrera de nàutica, es va fer a base quasi bé de puntes i buscant bibliografia que apenas abundava. Mm. Buscant llibres inglesos que allò sí que abundava, i me vaig traçar una meta. Jo antes havia dit que havia tingut uns professors excel·lents, i jo com a alumne no hi ha paraula que digues professor que jo no l'escriga. Mm. I de fet tinc uns apuntes que són com a ladrillos de grossos, i allí està pues, tot escrit. I com que eren personatges verdaders marinos, pues, allí es va quedar tot el saber d'aquella gent, I aquest saber de tota aquesta gent el tinc escrit a mà, lògicament, feies preguntes com a taquigrafia i llavors, quan acabava la classe, ho passaven net i els tinc tots enquadernats i tinc, bueno, són joies, talment. Mm. Llavors vaig pensar que quizás seria interessant pues, donar a conèixer els meus coneixements que havia adquirit, el que havia sentit, el que havia copiat dels altres, i bueno, i vaig començar a escriure llibres. Vaig començar amb un llibret senzill i tal, i, bueno, i de moment pues, en tinc 28 llibres editats en paper i en PDF, i un és només en PDF, que és un altre tipus de llibre, que és per un sistema que, quizà, algun dia tornarem a veure el que feia el meu abuelo duent, manant barcos de vela, barcos mercants de vela, possiblement el tornem a veure, perquè ja està en marxa. Els francesos tenen barcos de vela de càrrega. De càrrega. I fan línia de França al Caribe, i hi ha barcos suecs que duen 8.000 cotxes, 8.000 cotxes, i van a vela.
Déu-n'hi-do!
8.000 cotxes duen, eh? Se'ls diuen car carriers, i duen 8.000 cotxes, i van a vela. I fan 16 nous, eh? Ojo, eh?
Déu-n'hi-do. Doncs, escolti, està orgullós, diguem, de que els seus descendents, que els seus fills, doncs, hagin decidit emprendre el mateix camí que vostè, que hagi pogut, doncs, transmetre, no?, aquesta passió per la mà i per la navegació?
Sí, sí, enormement, perquè, bueno, sempre és una responsabilitat, perquè jo he viscut molt intensament a les taules, a les càmeres d'oficials, que no tots eren tan felices com ni comer perdices, no, ni muchísimo menos. Llavors, quan aquesta professió s'agafa erròniament, que no és el que tu volies o que ell no sabies el que t'esperava, aquesta gent ho passa molt malament, però molt, molt. Jo ho he viscut i ho sé, ho conec de primera mà. Però els meus fills, pues, el més gros, en Pep, va aprendre, bueno, tenia un any i mig, i parlava suís amb sa mare i pagès amb jo, però no sabia parlar castellà, i va aprendre castellà a bordo en seu radiotelegrafista. De manera que hi jugaven amb ells, i ell pues, tenia un any i mig. I clar, estaven a bordo mentre jo navegava per Europa, i quan me n'anava jo cap a Amèrica, ells anaven cap a Suïssa a veure els vuelos. Així. Però que s'han criat dins els barcos, saben molt bé el que volen, i amb en Joan, que és més petit, pues, de vegades li deia, estava mirant la tele i li deia, tu no t'agradaria ser enginyer i construir, veus aquest pont tan guapo i tan gros? I diu, no, papa. Va. Un altre dia sortia un tema de metges i li deia, escolta, no t'agradaria ser un metge d'això, figuret allí a operar del cor i fer això, tal? I, no, papa. I un dia diu, bueno, Joan, i tu què vols fer? Doncs diu, tu ja ho saps, el que vull ser, jo. Ja ho sabia.
D'altra banda, ja per anar acabant, encara surt, diguem, a navegar, no sé si doncs, sol, acompanyat, si de forma més recreativa, com veu també el panorama ara mateix a Formentera, que sap que hi ha molt de debat sobre l'accés a la mar, sobre, bé, la vida, no?, que una mica d'esquena a la mar, que diuen alguns que s'ha perdut doncs, aquesta relació tan important entre la nostra illa i aquest medi tan important per nosaltres.
Bé, començant, diguem, la primera pregunta, si jo encara navegui i tal,
sí.
Jo he navegat, quan estava navegant en els barcos grans, jo tenia el meu barco aquí a Formentera, clar. I navegava i tal, i llavors, en fi, i ell ha seguit tenint barcos i hasta l'any passat que vaig vendre, perquè vaig pensar, bueno, a Formentera estan fent la vida impossible en els que volem navegar, i llavors pues, vaig vendre el barco, i ara, pues, mira, l'estiu passat me varen convidar amb un bergantín goleta, que és de la Universitat de Camilo José Cela, de Madrid, i és un barco escola, és un barco de... és una bergantín goleta, és com el Juan Sebastián Elcano, una mica més petit i té un pal menys, té tres pals. I me van convidar per donar unes conferències a bordo, i bueno, un barco preciós, i em va fer molta d'alegria. Van estar una setmana navegant i va anar molt bé, molt bé. Llavors, no dic que no repeteixi aquestes operacions o fer un viatge tal, però bueno, de passatger, però lo important és, per mi, lo important és veure l'horizonte i veure prendre sol i veure-lo a sortir. Aquesta és. I l'última pregunta, que és que considero que és molt interessant, perquè per Formentera la navegació de recreo està pues, en entredicho, perquè mos estan estrenyent el cercle de tal manera que quasi mos ho fan molt difícil. Molt difícil, dient que quasi diria jo que mos estan tirant fora de la nostra pròpia illa, quan la navegació d'esbarjo era una forma d'expansionar-nos. Aquí nosaltres no tenim grans polideportius, no tenim grans coses per distreure-nos, i el que necessitem nosaltres és poder fer l'illa una mica més gran, i l'única manera de fer-la més gran és nosaltres anant a la mà. I aquesta hauria de ser un privilegi, i en canvi mos estan castigant, mos estan fent la vida impossible, no està ben organitzat el sistema. Jo i uns companys, uns amics, varen formar el Club Nàutic de Formentera, s'ha luchat per aconseguir alguna cosa, no s'ha aconseguit res, jo no vaig aconseguir res, i els altres presidents pues, tampoc ho han aconseguit. De tal manera que mos han quedat pues, així, i anant venent els barcos, els que tenim barcos els anant venent, perquè l'economia de cada persona és hasta una rimba, però quan veus que te volen robar els diners, llavors dius, no, això no pot ser. Jo, quan tenia el meu barco, juliol i agost, els preus eren elevadíssims, com a 200 euros diaris, i això, pues, bueno, és una mica feixuc, no? Llavors m'agafava el barco, el duia a Borriana, un port excel·lent, boníssim, i em pagava 9 euros. Llavors comences a pensar, diu, a veure si és que t'aprenen el pèl o què és el que passa aquí, perquè, clar, si només miram els diners, i per lo vist és l'únic que prima, i el resto pues, no compta.
Moltíssimes gràcies, Joan Costa. Ha estat un plaer parlar amb vostè avui, i moltes enhorabones de nou per aquest Premi Ramon Llull. Moltes gràcies.
Gràcies.
Que tingui molt bon dia.
Igualment, bon dia.
Vinga, i us deixem amb aquesta cançó de Fito i Fitipaldis, que és Soldadito Marinero.
Él camina despacito, que las prisas no son buenas. En su brazo dobladita, con cuidado la chaqueta. Luego pasa por la calle donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra. Soldadito marinero, conociste a una sirena. pero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Y olvidar a su sirena. La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela, que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una sirena. Que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta.